Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dia 6 de març, dimecres, l'INEF ha impulsat un pla perquè l'esport català sigui més equitatiu i inclusiu, sobretot donant més visibilitat a les dones en l'activitat física. En total, 70 mesures per promoure l'esport femení entre aquest 2024 i el 2030. En una setmana especial de reivindicacions en clau femenina, com és aquesta del 8M, avui tindrem a l'hotel la secretària general de l'esport de la Generalitat, l'Anna Caula, valorant quin és l'estat de salut de l'esport femení d'aquí de casa nostra. Dilluns, el Tribuna Preferent va tenir veu femenina, amb les tertulianes i també amb les treballadores del centre d'esports. Ahir, amb la Júlia Ramon, directe a Twitch sobre la situació de l'arbitratge femení. Aquí a Sabadell, el podeu recuperar a YouTube. També aquí a l'Hotel Suís saludàvem l'Ari Costa, tenista de la ciutat, i avui aquesta doble ració, d'una banda Caula i també la millor jugadora de futbol sala catalana de l'últim any, la sabadellenca Anna Escribano. I més que tindrem demà, Carol Férez, futbolista de Can Uriac, actualment al Betis, i divendres, Vàter Polo, coincidint amb la tornada de les competicions europees. L'Hotel Suís i, en general, Ràdio Sabadell, de la mà de l'esport femení, de manera més especial encara en aquesta setmana del 8M.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem possible amb la feina al control de so de la Beatriz Aguilar. Amb ella arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Jude Bellingham ha estat sancionat amb 2 partits per l'expulsió que va veure per protestar un cop acabat dissabte al València-Madrid. El Paris Saint-Germain i el Bayern són els primers classificats pels quarts de final de la Champions masculina de futbol. Els francesos van guanyar 1-2 a la Real Sociedad a Noeta i els bavaresos van remuntar contra la Lazio amb un 3-0. Avui a les 9, City-Copenhagen i Madrid-Leipzig amb avantatge de l'anada pels equips de Guardiola i Ancelotti. També es juga la primera semifinal de la Copa del Rei, de la Reina, perdó, de futbol a les 7. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Demà a la mateixa hora juga l'Atlètic Club Barça. Les tornades d'aquesta Copa de la Reina la setmana que ve. El Joventut ha passat als quarts de final de l'Eurocup masculina de bàsquet a Alemanya. La penya es va imposar a partit únic a la pista de l'Ulm per 7-79-88. Per tant, 9 punts de diferència. Dijous que ve el rival, també fora de casa, serà el París. Sergio González, jugador del Barça de futbol sala, s'ha lesionat greument al genoll esquerre en la derrota blaugrana 3-2 a la pista de el Jaén. També va caure ahir l'Indústria Santa Coloma, 1-2 contra el Cartagena, i avui hi ha jornada de l'hoquei Lliga i Iberdrola femenina, d'hoquei patins femenins. 2 partits, els 2 en presència catalana i els 2 a les 9 de la nit. Vilassana, Palau de Plegamans i Sant Cugat, Corunya. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Ens visitarà avui la secretària general de l'Esport de la Generalitat, Anna Caula. Passarem també per la nova Creu Alta de seguida amb la roda de premsa en directe d'Abde Damar, el futbolista, l'atacant del Centre d'Esport Sabadell. Parlarem una mica de voleibol amb la permanència virtual a Superliga 2 masculina del Club Natació Sabadell i, entre d'altres històries, també marxarem fins a Galícia amb la jugadora de futbol sala femení, Anna Escribano.
L'actualitat de la primera ref.
Les aficionades de l'Intercity d'Alacant tindran entrada de franc pel partit contra el Melilla per commemorar aquest Dia Internacional de la Dona. El Ceuta inaugurarà nova megafonia en el següent partit al Morube. Rubén Andrés, director esportiu d'Unionistes de Salamanca, ha xifrat la permanència en 45 punts. I de les 3 màximes categories, a primera divisió, a segona i a primera ref, el Depor és l'únic equip, l'equip que més punts ha fet en el 2024, amb 24 punts, 3 més que el Real Madrid, 4 més que el Barça i que el Nàstic, que curiosament serà el seu rival aquesta setmana.
La notícia curiosa.
Precisament vinculada amb el Deportivo de la Coruña, la llegim al Marca. Lucas Pérez pot superar un rècord de Leo Messi. L'argentí és l'únic en els últims 15 anys al futbol espanyol que ha encadenat 5 partits marcant i a la vegada assistint. L'atacant coruñés del Deport ha igualat ja el registre i pot superar-lo aquesta setmana a Tarragona en l'últim partit de l'equip gallec abans de veure's les cares amb el Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del Mocanda contra el Cara Brazzaville a les 2, és a dir, quan acabi aquest programa, Lliga del Congo.
I a les xarxes socials.
El nedador veneçolà Juan Luis Martínez Lucani, 4 cops campió del món màster, ha penjat una story a Instagram nedant a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong.
Avui celebra el seu aniversari.
Una ex del Natació Sabadell, precisament, Sara Domínguez, i també, suposo que el tindrem per la Xina, l'exanalista del Centre d'Esport Sabadell, Pei Qihe.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, 5 minuts i mig i un quart de dues. Entrem en directe, en matèria, aquest dimecres, dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell, preparant la visita de la Cultural Leonesa de diumenge a les 4 de la tarda a la nova Creu Alta. Avui l'entrenament ha estat a Sant Oleguer, al Josep Molins, i suposo que ja tenim a jugadors i tècnics de tornada a la nova Creu Alta. El que segur que tenim allà és el Sergi Garcés. El saludo en directe. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I qui ha de parlar d'aquí a res, a 5 minutets mal comptats, és Abde Damar.
O menys, o menys. Que em sembla que avui sí que... Jo que habitualment em preguntes si anem en hora, no anem en hora, si anirem amb retard, no anirem amb retard, avui la cosa pinta que anirem rapidet. Per tant, res, de seguida... De fet, mira que et dic, diria que ens estan esperant a nosaltres.
Doncs, no ves baixant, ves baixant.
Sí, doncs vinga, va.
Doncs vinga, va.
Deies tu... que intuïes que amb jugadors ja aquí no, amb jugadors ja gairebé a casa seva la majoria. Doncs, han anat per feina i ja tenim bona part de la plantilla, d'aquesta primera plantilla del Sabadell, camí de casa ja d'ocadeta,
perdut
segurament
un...
la majoria d'ells per dinar.
Ara sí, que havíem perdut uns segons la connexió amb el Sergi, arribant a la sala de premsa Miguel Quereda. Tenim per aquí Abde ja o no, Sergi?
Doncs no, dins de la sala de premsa
no. Doncs no. Aprofitem per parlar. Venim parlant des de dilluns passat de dos noms propis que són bastant importants, Antonio Moyano i Carles Salvador. Avui primer dia d'entrenament després del dia de descans, preparant ja aquest Sabadell Cultu. M'imagino que sense novetats, que és la millor de les notícies, és a dir, els tenim entrenant.
Sí, els tenim entrenant amb certa normalitat, pràcticament tota la sessió preparatòria. Han pogut completar tots dos jugadors i, per tant, aquesta és la millor de les notícies. Tenint en compte més que anem a setmana llarga, perquè se'ns entengui, que guanyem un dia més de sessió preparatòria per allò de jugar diumenge, crec que s'ha de ser prudentment optimista. Però que pinta bé que es pugui comptar, o que en aquest cas Òscar Cano pugui comptar tant amb un com amb l'altre. No sé si per jugar d'inici, Adri, però sí com perquè, ho dèiem ahir, estiguin gairebé al 100% segur dins de la convocatòria, hi ha moltes opcions de tenir minuts, sí, per jugar com a...
Doncs hem tornat a perdre un segon. El Sergi Garcés s'entès tot, però crec que l'última paraula just s'ha quedat aquí tallada, per si la gent vol entendre una miqueta quina és la gestió que pot tenir el trencaclosques, que pot tenir en el cap Òscar Cano, que pensi en la cita a les Llanes i com va gestionar els minuts que tenia Raúl Baena i els d'Àlex Gualda. Doncs podríem estar en un escenari potser similar en quant a tenir disponibles a Carles Salvador i a Antonio Moyano. Veurem per quant temps els dos. Al marge d'això, Sergi, quan parli Abde, tu m'avises i tirem ja. Però com... Deia, Sergi.
Que dic que jo t'aviso. Que de moment no.
De la resta, què tenim per aquí, per l'estadi?
Doncs poca cosa més. Ja et dic, avui primer dia de tornada a la feina pels homes d'Òscar Cano amb aquesta sessió preparatòria. Ens deien que, per sort, com a mínim oficialment, sense més contratemps que els ja sabuts, i com dèiem, amb aquesta bona notícia, per dir-ho així, que jo crec que es pot dir amb totes les lletres, que tant Carles Salvador com Moyano han d'entrenar bona part de la sessió, pràcticament tota la sessió preparatòria, al mateix ritme que els seus companys, i que no haurien de tenir massa problema, com dèiem abans, no sé si s'ha arribat a entendre tot el missatge o no, com a mínim per entrar en convocatòria amb moltes possibilitats de tenir minuts. Ja no m'atreveixo a dir si a tenir minuts des de l'inici, però sí per tenir minuts, un bon grapat de minuts en aquest partit del cap de setmana, de diumenge, davant la Cultural i Deportiva Leonesa.
Recordem a nivell de baixes que el Sabadell ha complert ja el cicle d'Antonio Moyano precisament amb la cinquena groga que va veure, per tant aquí ha fet net el cordobès. Tiro de memòria, diria que són Vladis i Estals, els dos que estan apercebuts a una del càstig.
Perdona, que ens estaven dient que anàvem amb una miqueta de retard.
Era una dels que tenia, eh? Dic, has estat una mica agosarat a l'hora de dir que potser anàvem abans.
No, perquè és que, mira, anem a desvetllar-ho tot perquè, com diria algú, no tenim secrets per la nostra gent. Ha vingut el cap de premsa del club, l'Agustí Bernat, a dir-me que si volíem començar que anés baixant, que això podia anar ràpid. D'aquí ha vingut la primera afirmació. Ha estat el propi Agustí Bernat el que ha vingut ara a avisar-nos els que estem ja a la sala de premsa que si volíem anar a fer un cafetó encara teníem temps, que s'entengui l'exageració, eh? Però que la cosa anava una mica més lenta del que pensaven en un primer moment i que, per tant, si no m'erro, mira, vaig a mirar fins i tot el rellotge, doncs no començarem puntuals, ja t'ho dic. Ara algun minutet de retard tindrem amb aquesta roda de premsa d'Abde de Marques, avui el protagonista, aquí a la Miguel Quereda.
Doncs ara et pregunto sobre Abde, et deia abans que Estals i Vladis, els dos que estan a una del càstig, si veuen l'amonestació contra la Cultu, es perden un desplaçament tan ple d'al·licients com pot ser el de Riazor.
Sí, i porten setmanes aguantant tots dos, perquè són d'aquells casos que a més estan tenint minuts, estan jugant d'inici, que són jugadors que estan tenint una participació alta dins del que és el còmput de minutatge de partits, i per tant ja fa setmanes que aguanten amb aquest, jugant a aquest límit de l'ascensió, però com dius, home, tots els partits són importants, tots els partits són interessants, però no se li ja pot escapar ningú, que segur que la majoria, per no dir la pràctica totalitat d'aquesta plantilla, té marcat allò en el calendari personal, ni que sigui en el calendari mental, la visita de la setmana que ve a Riazor, per tot plegat. Primer per l'escenari on jugarem, veient a més les entrades que està tenint en els últims partits el conjunt coruñés quan juga com a local, també com a visitant, però sobretot quan ho fa al Riazor a banca. I d'altra banda, perquè ara mateix, esportivament parlant, Adri, només cal veure el ritme que estan portant els d'Idiáquez per fer-te una idea del tros de rival que ens trobarem en aquest partit a Corunya, sense anar més lluny, davant el líder del grup en aquests moments, i m'atreveixo a dir que si no hi ha un autèntic accident, a diferència del que li ha pogut passar les últimes temporades al conjunt gallec, fem candidat ara ja amb aquest ritme, amb aquesta velocitat de creuer que porten, per ser campió i per aconseguir una de les dues places d'ascens directe que donen pas de nou al futbol professional.
Avui al Cafè de la Ràdio amb la Mireia Sanz parlàvem del paper de Vladis Kopotun. No sé si eres conscient de totes les estadístiques que hem llançat, però són 10 titularitats consecutives de l'ucraïnès que s'ha fet aquí amo i senyor de la posició de davanter centre amb Òscar Cano a la banqueta, i això que va començar no tenint aquest punt de protagonisme en els primers partits amb el granadí. Ha passat d'haver jugat un partit només d'inici dels 16 primers de Lliga, el del Barça Atlètic, amb Mic Illadó, amb Gerard Bofill i després amb Òscar Cano, a encadenar 10 titularitats seguides en aquest tram. El 87% dels minuts possibles els ha jugat el de Covell. Curiosament, tot va arrencar amb una primera titularitat contra la Cultural Leonesa, el rival d'aquesta setmana, però allà al Reino de León, a Terres Leoneses. I en aquest impàs, en aquest període de temps, hem tingut també a Marro jugant alguna estona de davanter centre, s'ha recuperat Baselga i el tenim des de fa unes setmanes disponible, està Manel Martínez també esperant la seva oportunitat, però Vladis amb 4 assistències i un gol, i aquestes 10 titularitats consecutives de la Cultu. A la Cultu veurem si hi ha cinquena targeta o tant de bo que no, però indiscutiblement el nou del Sabadell en aquests mesos, eh?
Sí, de totes, com es diu ara, 100%, aquesta reflexió de parlar de Vladis Kopotun com el jugador referència de l'atac arlequinat, perquè així ho diuen els números, perquè així ho diu la confiança d'Òscar Cano amb ell, i sobretot perquè, com comentem, ara que els calendaris no són simètrics, per tant, algú pensarà, home, 19 partits han passat ja de la visita al Reino de León, no, ni molt menys, però sí que és cert que des d'aquell dia que va ser, diguem-ho així, la sorpresa, la gran novetat d'aquell 11 titular al Reino de León, i a més sent protagonista amb escreix d'aquella primera mitja hora molt bona que va fer l'equip, crec recordar, Adri, fins a l'acció del primer gol, fins a la jugada de l'1-0, que és cert que després la Culto va jugar més còmode i el Sabadell no va acabar de trobar la manera de refer-se del cop petit, però des de llavors el que va començar sent, no sé si un toc d'atenció o una sorpresa, els mèrits del propi Vladis, el reconeixement en els mèrits del propi Vladis, ara s'ha convertit en una habitual, en una rutina, beneïda de rutina, dirà ell, en aquest sentit, a l'hora de saber que gairebé, que s'entengui també aquí l'exageració, allò de Vladis i 10 més a l'hora de fer els 11 titulars de d'Òscar Cano al llarg d'aquestes últimes setmanes.
I per titular indiscutible també Abde, des que va arribar la primera setmana, també. Marcant, sent protagonista, amb setmanes que ho ha estat més perquè apareixia allò quan no t'ho esperaves per picar com una vella i fer el gol de la victòria o que ha donat punts, d'altres fins i tot donant-li més continuïtat a l'equip per dins, amb un punt de llibertat caient des de la banda cap a l'interior, però un jugador que ha vingut per aportar molt. Ho dic per lligar-ho amb la roda de premsa, que anem ja 4 minuts tard de moment, però és un protagonista que precisament en el terreny de joc ho ha estat molt en aquesta segona meitat de Lliga.
Allò que demanàvem, no?, i allò que repetia tant Carlos Rosende com Òscar Cano en el període de mercat d'hivern, quan dèiem, bé, és que el que estem buscant en el mercat són jugadors de rendiment immediat. No estava l'equip, ni molt menys, com per esperar que el jugador triat, el jugador escollit, tingués adaptació, necessités un temps allò per acabar de saber on havia aterrat, es necessitava que fos allò de rendiment immediat, i la veritat és que en aquest sentit, mira, ja el tenim aquí a la sala de premsa, el protagonista d'avui compleix allò amb escreix el que vindria a ser el titular necessari d'aquest requeriment, d'aquestes necessitats que tenia l'equip. Som-hi, va.
Doncs vinga, va, comença la roda de premsa d'Abde de Mar a la sala de premsa de la nova Creu Alta.
Sí, hola Abde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vull preguntar d'entrada, veníem ara d'unes setmanes molt positives, amb l'equip guanyant, amb una sensació molt bona. Com ha paït l'equip, com ha entomat l'equip en aquest sentit, el cop de perdre, i de perdre de la manera com es va perdre a Sestao?
Bueno, sí, al final ha sigut un partit dolent de tots. Hem fet coses bones, però al final no ens hem pogut aportar la victòria i res. L'únic que hem de fer és borrar i compta nova i seguir treballant, que és el que estem fent aquesta setmana per aquest cap de setmana contra la Culto.
Quines conclusions es treuen després d'aquest 3-0? Si va ser un resultat massa voltat... I ells també van tenir ocasions al Sabadell. Quina conclusió treuen de tot?
Bueno, sí, al final és un resultat que ha sigut abundant, com tu dius, però nosaltres també hem tingut les ocasions, només que no m'ha encertat, no, o sigui, no hem marcat. Però bueno, al final és el que t'he dit. Al final és un partit dolent que podem tenir tots, i aquest cap de setmana ha sigut, i res, el que t'he dit, a treballar i a pensar en el següent partit.
Sí, li preguntàvem a Raül Baena l'altre dia, només acabar el partit, si hi havia pogut haver-hi una miqueta, entén-me, un punt de relaxació en el grup, de veure que bé, ja havíem sortit del descens i que algú podria haver-se equivocat de pensar ja tenim la feina feta. Em deia, no, clarament aquí qui pensi això és que s'equivoca. M'imagino que sou conscients, no?, que el camí és llarg i que aquí ningú es pot relaxar.
Home, clar, el que hem fet fins a dia d'avui... És veritat que estem fora del descens, però no serveix de res al final per aconseguir els objectius que ens hem proposat, i hem de seguir treballant i cada setmana, pues, a veure, treure els màxims punts possibles per arribar a final de temporada, pues, bé, complint l'objectiu.
Podrien haver estat 5 punts de diferència. Al final són només 2 punts, una diferència curta respecte al descens.
Home, clar, no ens podem relaxar en cap moment. Al final, els equips que estan a la zona de descens i els que estan, doncs, com nosaltres, que hem de treure el cap, per dir-ho així, no ens podem relaxar. Al final busquem punts tots els equips que estem a baix. I has vist, hi ha molts resultats que guanyen els de baix els que estan a la part de dalt. Al final, doncs, seguir traient punts i ja es veurà d'aquí a final de temporada.
amb tants equips implicats, Abde, i cada cop més equips en aquesta zona mitja-baixa, avui llegíem que el director esportiu de l'Unionistes, per exemple, començava a fer els càlculs i deia, bé, sobre 45 punts pot anar la permanència aquest any. Feu números, fas números tu particularment de cap a on pot ser l'objectiu que necessiti l'equip numèricament parlant o no?
No, la veritat, jo, la meva part, jo no faig cap número perquè al final el futbol és com és. No pots... És veritat que existeix l'estadística i tal, però jo no ho veig així, perquè al final a baix estem allà quasi tot igualat i tothom va buscant punts on sigui, i ara mateix no pots tu mirar que si guanyem tants partits doncs estarem salvats, o si perdem tal doncs baixarem. Jo no ho veig així. Veig que és aconseguir anar sumant punts i ja està.
Vull preguntar la part més personal.
I pregunta per la part personal. Pregunten pels seus números personals també, i com es veu.
Jo la veritat, quan he arribat aquí, doncs, la veritat estic molt content, estic sumant minuts, que és el que venia buscant, i sobretot doncs, ajudant a l'equip. Al final doncs, vaig arribar, doncs, sí, vaig marcar gols i tal, però s'ha de fer més. Al final no, jo no em conformo des del primer dia que he arribat, que vaig marcar, després el següent partit, després... O sigui, 3 gols en 4 partits. Jo amb això no em conformo. Al final, pues, busco més. Exigeixo una... per la meva part.
Sí. Parlant del partit ja de diumenge, pregunto per aquesta cultura leonesa, aquesta cultura i deportiva. No sé si serveix molt el símil del que ara fa unes setmanes parlàvem de la Real Sociedad, un equip que ha arribat a estar dalt, que ha arribat a ser líder, que ha entrat en una mala dinàmica ara en les últimes setmanes de resultats que l'han fet caure fins i tot de les places de play-off. Te'n refies gaire d'aquest suposat mal moment del rival que us trobareu diumenge o no?
No me'n fio gaire, però és veritat que porten no sé quantes jornades sense guanyar, però al final, mira, la Real Sociedad també portava que no guanyava i Ferrer va tornar a encadenar victòries. Al final és així el futbol. Agafes doncs, males ratxes, al final però acabes sortint.
I des de la visita al Sabadell allà només ha guanyat un partit.
I preguntant per aquests números només ha guanyat un partit, la cultura. O sigui, el fet de que no hagin guanyat en l'últim mes i mig a l'equip de Girona.
El fa més perillós.
Si els fa més perillós.
Bueno, jo no ho veig així, però perquè al final cada partit és un món i jugues amb un rival o amb un altre, depèn si està a Nadal o a la zona baixa, al final és un partit i pot passar de tot.
Sí, jo l'última part meva volia preguntar una miqueta, sembla que hi ha bones notícies en el capítol d'infermeria, ja feia dies que anàvem arrossegant masses efectius que hi queien, sembla, tot apunta, que Carles Salvador pinta bé, que Moyano també pinta prou bé, que mica en mica van tornant companys. Suposo que això també és bona notícia, no? A nivell competitiu propi vostre, però també veure que els companys estan aquí per sumar directament.
Home, clar que sí, al final quan més som millor, i pues sí, jo pues estic content que a poc vagin sortint els meus companys de les lesions i tal. Jo crec que pràcticament ja estem quasi tots.
Quina importància li donen els partits que li donen ara, el d'aquesta setmana, el de Riazor de la setmana que ve, partits difícils. Sabem que és difícil guanyar fora de casa i més fer-ho un camp com el de Riazor. I clau, per tant, no perdre els punts a casa.
Al final, sumar aquí, a la nova Creu Alta i amb la gent, amb l'afició, doncs sí, al final doncs servirà. I fora doncs també. Nosaltres anem sempre amb la mentalitat de guanyar i guanyar els partits. Una cosa ja sí passa altres coses, però sempre anem amb la mentalitat de guanyar, treure els 3 punts, qualsevol camp.
Alguna més? Passem a l'hora del soci Marc.
Un soci et pregunta quin és el teu somni com a futbolista.
El meu somni com a futbolista, que quasi veig com quasi tots els jugadors de futbol, jo des de petit però sempre he volgut ser jugador professional de primera divisió. Si pot ser.
Doncs ja està, avui no tenim pregunta allò maliciosa des del vestidor, anem a dir-ho així. Avui els companys no... Setmana de derrota, intueixo, Adri, ha estat en aquest cas el que ha fet que no hi hagi punt de broma entre els propis futbolistes. Punt negre ara, espera un moment que ara passaré per un forat negre de cobertura. No sé si es perd la senyal o no, però...
De moment no, però vaja...
Anem
que...
sortint i com a la zona mixta estarem una mica més tranquils en aquest sentit.
Doncs com el Guadiana, aquesta pregunta d'un company del vestidor que depenent de la setmana, a vegades sí, a vegades no, apareix o no ho fa amb intermitència, però Abde Damar, que parla tant roda de premsa, un jugador que segurament parla més en el terreny de joc que no pas davant del micròfon, no fa pinta de ser el seu principal hobby, allò d'haver de comparèixer davant dels mitjans de comunicació, toca quan toca i ja està. Això sí, accent gironí, es nota, que tot i ser nascut al Marroc, s'ha criat a Girona.
Ja el vam descobrir la setmana de la seva estrena, més estrena golejadora. Vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo al Tribuna Preferent i a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I, home, dona gust, no és el seu fort, com dius, això de parlar, però es defensa prou bé.
Alguna coseta més per aquí o tranquil·litat, Sergi?
Tranquil·litat absoluta. Demà més entrenament i a continuar pensant en aquesta cita de diumenge, recordem, 4 de la tarda. S'haurà de dinar rapidet per rebre la cultural i deportiva de José Manzanera, entre molts altres.
Demà aquí, a l'Hotel Suís, per cert. Que vagi bé, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I abans d'anar a la publicitat, a segona catalana, els tres equips sabadellencs es veien les cares a casa amb tres dels quatre primers del grup i cap d'ells va aconseguir la victòria. Qui es va quedar més a prop va ser el Tibidabo, que va estar a punt de tombar el líder fins a aquesta jornada, el Ripollet. Els de Toni Sallés van capgirar la segona meitat al gol inicial dels ripolletencs, però en el tram final es van quedar amb 10 per l'expulsió de Marc Duran i van encaixar el 2-2 definitiu en els últims instants. Rubén Ruiz, Chinche, va ser un dels golejadors dels de Torre Romero.
Bueno, sí, ya contábamos casi que con los tres puntos, pero hasta que no pita el árbitro no se sabe y bueno, con dos jugadores menos la verdad es que nos supuso ahí perder dos puntos importantes en casa. Però contentos con el trabajo del equipo y de todo en general.
Amb l'empat del Ripollet, el nou líder és el Torelló, que es va imposar al Sabadell Nord per 2-3. Els de Can Uriac també es van quedar a prop, igualant un 0-2 en contra la segona meitat, però el visitant Yasser va anotar el gol de la victòria al minut 83. El tècnic Cristian Barea considera immerescuda la derrota.
Cualquiera que viera el partido, pues seguramente si solo hubiera visto ese partido de la Liga no te sabría decir quién es el líder y quién no. Entonces, bueno... excusas cero, nos ganaron 2-3, creo que para nada en ningún momento fueron mejores que nosotros, pero hay puntos a veces que te dicen que porque un equipo está líder y el otro no. Y esta fue realmente la situación. Nosotros fuimos al final con 8 bajas, pues bastante tocados, pues bueno, porque pueden pasar cosas durante el año a nivel de lesiones y demás, pero sinceramente el resultado no fue para nada justo. Pero hay que aceptarlo, tragar veneno y hacia adelante.
Hem explicat un 2-2, un 2-3 i també un 2-4, el del Natació Terrassa a Can Rull. Tot i avançar-se de penal, els d'Alfonso Martínez gairebé no van tenir opcions contra un equip que no perd des del 21 d'octubre. Faltant un quart d'hora, els de la zona oest van retallar diferències, però els agarencs van sentenciar poc després. Martínez, però, també és de l'opinió que van mereixer puntuar com a mínim.
Bueno, yo creo sinceramente que hicimos uno de los mejores partidos en todo lo que llevamos de año. Creo que el equipo mereció más. Es cierto que el Natació hizo un partidazo que también planteó pues bastante bien el partido y que lo ejecutaron bastante bien. Lo tenían bastante claro, pero bueno, creo que nosotros merecimos, ya que el resultado es muy abultado y cuando te meten 4 goles, pues tampoco hay que buscar excusas ni tantos porqués. Però jo crec que com a mínim merecimos el punt.
A la classificació tenim el Tibidabo 5è, el Can Rull 9è i el Sabadell Nord 10è, tots tres separats per només 5 punts, però això sí, lluny tant de la part alta com també de la part baixa. Aquest cap de setmana, triple desplaçament sobre el paper més assequible, dissabte a les 4. Voltregà Sabadell Nord, diumenge a les 12, Sant Feliu de Codines, Tibidabo, i a les 4, Puig-Reig, Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat a Equador del programa, amb el nom d'Accelerem, l'INEF ha elaborat un pla per impulsar l'esport femení de casa nostra, 70 mesures de tot tipus pensades per donar-li una empenta fins al 2030 per fer del sistema esportiu català més equitatiu, accelerant la participació, el lideratge i la visibilitat de les dones en l'activitat física i l'esport. Aquí a Ràdio Sabadell, com sabeu, estem de programació especial en aquesta setmana tan reivindicativa en clau femenina, la setmana del 8M, avui, per exemple, a les 7, des del Centre Metal·lúrgic, Dones i Lideratge, en directe al Twitch d'aquesta casa. Ahir, per exemple, Dones i Arbitratge, amb les dues col·legiades del Col·legi del Vallès Occidental de Futbol, de la Federació Catalana, que més amunt són, donant visibilitat al col·lectiu i promovent que més noies també s'hi sumin. I a l'Hotel Suís portem un cicle d'entrevistes sobre esport femení, ahir, per exemple, amb la tenista de platja Ari Costa, en una estona amb la millor jugadora de futbol sala de Catalunya, l'Anna Escribano, i ara saludant la secretària general de l'esport de la Generalitat de Catalunya, la també entrenadora de bàsquet, per què no dir-ho, Anna Caula. Què tal, secretària? Benvinguda al programa.
Hola, bon dia, gràcies.
Parlem d'aquest pla Accelerem. Com de necessari és fer aquest tipus de polítiques avui dia per promoure l'esport femení, o en què cal incidir més dins d'això?
És vital, crec. Des que arribàvem, no, fa 2 anys i mig, el que ens plantejàvem és que havíem de transformar, sacsejar i, sobretot, innovar. I el focus a l'esport femení. L'esport femení sembla que fa 2 o 3 anyets que ha arribat. Jo sempre reivindico que probablement no, o que la certesa que no és així. Hi ha una frase que diu que allò que no és anomenat no existeix. I amb esport femení jo resumiria que allò que no és anomenat semblava que no existia. Per tant, portem 2 anys fent moltes activitats innovadores, diferents, per plantejar-nos preguntes, per promoure canvis, amb més recursos, també amb més eines, perquè a vegades el que fan falta també són activitats diferents, i culminant amb aquest estudi que preparava la Secretaria General amb aquest pla d'impuls, amb 70 mesures concretes. Volíem també allunyar-nos de grans objectius només teòrics i també aterrar-ho amb coses concretes perquè anés al moll de l'os i anar per feina, perquè no es tracta només de pensar-hi un dia, sinó d'anar-hi caminant dia a dia, i com diu el nom de l'acte, està a les nostres mans accelerar els canvis.
El pla presentat és d'aquí a 6 anys vista, des d'ara fins al 2030. Deies, no és per fer volar coloms o per quedar-nos amb aspectes teòrics, sinó objectius més fefaents, més pràctics, més palpables. Quins objectius us heu marcat, per exemple, d'aquí al 2030?
Hi ha una dada que crec que és molt significativa. Com et deia, no? Des de que vam arribar, que hem començat amb tota aquesta riuada d'accions, podem dir que del 2021 al 2023 hi ha hagut un augment d'un 20% de llicències femenines. Per tant, crec que això posa el focus que quan activem polítiques busquem complicitats a tots nivells. Per tant, clubs, consells esportius, federacions, entitats municipals, tot això arrenca i crec que genera una gran inèrcia positiva. Ho vèiem la setmana passada, quan es constatava, no?, aquesta primera edició de la Volta a Catalunya en femení, que serà un dia històric, si ho recordem, d'aquí uns anys. La masculina porta les 103 edicions i seguirem amb aquest pla. Tres exemples molt concrets. Una, la publicació en breu d'un estudi sobre l'abandonament en l'etapa adolescent. Sabem que és un moment crític. Sempre hem posat el focus en l'esport femení, què passa, perquè a vegades un 70% de nenes abandonen en aquesta etapa, però també ens preocupa que el 40% de nens també ho fan. Per tant, alguna cosa està passant dels 12 als 18 anys. És innovador també perquè no només volem tenir dades quantitatives, quants nens o quantes nenes deixen de fer esport, sinó que també hi ha preguntes qualitatives. Per què deixes de fer esport? Per què la noia deixa de fer esport? Per pressió estètica, pel nucli d'amics, perquè els estudis agafen un altre pes? I també, molt important, per què continues fent esport? Per tant, si ens sabem respondre bé aquestes preguntes, doncs crec que després podem intervindre més quirúrgicament en les polítiques a desenvolupar. Una altra activitat que també es durà a terme en la mateixa línia que tu plantejaves d'objectius, crec que n'hi ha un de molt clar, que és generar referents i visibilitat, i l'altre és sensibilitzar i trencar estereotips. I aquí estem organitzant a finals de juny un fòrum Canviar Imaginaris, que a més també serà pioner perquè la primera jornada es repeteix a totes les demarcacions. Per tant, es durà a terme la primera jornada a Girona, després es repetirà a Tarragona, després a Lleida, Catalunya Central, i acabarà amb una segona jornada a l'INEF de Catalunya, que també forma part de la Secretaria General. I alhora també doncs, una campanya a nivell nacional per treballar d'alguna manera aquesta sensibilització, aquesta provocació, com fem amb altres projectes, perquè la gent vulgui sumar-se en aquest àmbit. I un altre aspecte molt important que també posa de manifest aquest estudi és que toca l'hora de que els homes siguin els aliats, perquè ha de ser una lluita conjunta o un camí compartit perquè realment els canvis siguin de calatge.
El tema de les referents femenines era una de les preguntes que tenia aquí preparades. Al final, aquí a Sabadell vam tenir en el seu dia el Centre d'Esport Sabadell, campió de la Copa de la Reina fa dues dècades, però el boom del futbol femení ha arribat més recentment amb la irrupció de figures com les Alexia Putellas, per cert, exarlequinada també, Aitana Bonmatí i companyia, amb les Champions del Barça, amb el Mundial, la Nations League, de manera molt recent de la selecció. Clar, és clau que no només les nenes, que òbviament també, sinó fins i tot també els nens, la canalla en general, pugui tenir figures de referència com poden ser elles. El que no sé és com es pot fer per generar aquest tipus de figures, ja no només en el món del futbol femení i el boom que hi ha hagut, sinó fins i tot en d'altres disciplines.
Crec que hi ha dos aspectes claus. Un, el que us dèiem, de cada vegada posar-hi més el focus, ho fèiem amb una de les altres activitats que us dèiem, crec que una mica transgressores. Generàvem el primer espai lúdic esportiu a les instal·lacions de l'INET, 20.000 metres quadrats, on hi convidàvem a 4 dies de gener, per entendre'ns, un tipus de saló de la infància, però el centre l'anomenàvem, entre totes, joc. Les protagonistes eren elles. Des de que entraves en aquest espai esportiu, els infants, nens i nenes, i famílies podien practicar 40 esports diferents. Què hi havia de diferent? Que quan tu entraves, qualsevol estímul que rebies era d'esport femení. Anaves passant pels diferents esports, t'acompanyaven grans fotos dels equips punters, perquè en tenim moltíssims a Catalunya de femenins. Tenim campiones d'Europa, com el Club Natació Sabadell de waterpolo femení, sots campió al Mataró. Tenim també finalistes europeus, com el Palau de hockey patins i el Vilassana, que també competeixen a nivell europeu. En bàsquet tindríem Uni Girona, la Seu, Barça. Per tant, tenim molts esports. El Granollers de handball femení, que també apunta grans resultats, i el vòlei Sant Cugat, que és pioner a nivell de voleibol, a nivell estatal i de cantera. Per tant, hi ha molts i molts noms a darrere. Què passa? Que els desconeixem. En aquest parc infantil, quan entraves, tenies, a més, un llibret de cromos. Cada vegada que anaves a practicar un esport, on ja veies amb grans fotografies i imatges les teves referents femenines, quan assolies o havies practicat aquell esport, et donaven un cromo, havies d'anar omplint tot l'àlbum. Clar, els nens, les famílies, quan sortien, havien reconegut fins a 20 referents diferents i algunes d'elles eren allà per jugar amb els infants. Crec que organitzant, empenyent activitats com aquestes, I l'altre punt, que crec que també és vital i encara aquí ens queda feina per fer, és la projecció als mitjans de comunicació. Parlar-ne molt, com esteu fent vosaltres aquesta setmana, no? Van sentir una mica tot el que heu tocat, tant no us heu deixat a ningú, ni entrenadores, ni arbitratge, ni jugadores, perquè la dada és que de cada 10 impactes esportius, 9, un es parla d'esport femení, 8 d'esport masculí i 2 d'esports mixtes, o que la representació doncs, a vegades és bastant paritària. Per tant, crec que aquesta dada fa pensar que encara, culturalment i a l'hora de projectar l'esport, tenim deures a fer.
Totalment d'acord. Avui escoltàvem, per cert, a Ràdio Nacional que la vicepresidenta i ministra de Treball, la Yolanda Díaz, ha anunciat sancions per la Federació Espanyola de Futbol, pel Barça i per l'Espanyol, entre d'altres, per no tenir plans d'igualtat i per falta de protocols contra l'assetjament. No sé què n'opines.
Crec que estem en un procés d'anar-ho incorporant. S'ha fet una feina molt important. Realment, el terme fa poc temps que s'han d'incorporar totes aquestes eines. Totes les institucions crec que estem treballant fermament per ajudar els clubs en tot aquest camí. La secretaria mateix té penjades aquestes eines per fer una ajuda, perquè aquest protocol el tinguis al teu abast, que només l'hagis d'adaptar a casa teva. Però crec que per nosaltres la feina és de complicitat, d'acompanyament, no sancionador. Crec que hi ha clubs que estan fent molt bona feina. El Barça femení crec que, com tu deies al principi d'aquesta entrevista, ha trencat sostres de vidre, ha visualitzat l'esport femení, ha fet una aposta molt ferma a nivell econòmic perquè tenia un equip pioner, i a partir d'aquí hem d'acabar de consolidar l'estructura perquè tots aquests clubs tinguin totes aquestes eines, no? Per tant, no dubtem que els clubs catalans ho faran, sempre han sigut pioners en tenir totes aquestes eines actualitzades i com a Generalitat el que creiem és que hem de fer elements que acompanyin, que donguin eines en formació i sancionar com a últim recurs.
Acabo fent la lectura també en clau local. Ja ha anat sortint algun que altre nom, el waterpolo femení sobretot, en el qual Sabadell és referència, amb Alexia Putellas i el Cinta d'Esports abans, etc. Però si fem la lectura en clau sabadellenca, aquí tenim esportistes també femenines de la talla, no sé, d'una Judit Forca, d'una Caral Castellet, etc, etc. Quin paper juga la ciutat de Sabadell i sobretot les seves entitats en aquesta feina, en aquest propòsit de promoure l'esport femení?
És vital. Primer, que sou teniu una instal·lació de país com l'Estadi Nacional d'Atletisme de Catalunya, que fa poquet, no?, se li va afegir el nom de dona, de Carme Valero. Crec que també mirant enrere cap a aquestes lluitadores i pioneres en moments més complicats, però les entitats són l'ànima del nostre sistema esportiu. Crec que n'hem de sentir-nos molt i molt orgullosos perquè tenim un ADN esportiu català molt característic, molt propi i molt potent. Per això, sent un país petit, tenim tants referents, fins i tot a nivell mundial. Una xarxa de clubs, de gent que normalment, a partir de l'altruisme, de la dedicació, dedica moltes hores a l'esport com a eina educativa, de teixir complicitats, d'educar amb valors. I sobretot una cosa molt important per mi, no?, que al final és un sentit de pertinença. Tal com tu parles de les entitats sabadellenques, al final cadascú estima els seus colors, després els defenses arreu i fa que la teva ciutat signifiqui molt per tu.
Doncs bona reflexió i és evident que el camí que s'ha recorregut, és el que és, des de les Carme Valero i tantes altres pioneres que hi van haver en el seu dia fins a aquest passat més present amb aquest 20% que comentava de número d'increment de llicències femenines entre el 2021 i 2023, però també crec que és bastant evident el recorregut que queda per fer, les passes que s'han de fer per promoure aquesta pràctica femenina. Secretària General de l'Esport de la Generalitat, Anna Caula, que ha estat un plaer rebre-la aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i sobretot en una setmana tan especial i tan reivindicativa en clau femenina com és aquesta del 8M, també sumar-nos des d'aquí, des d'aquesta casa. Una abraçada, gràcies.
Agraïm-vos a vosaltres també, no?, que al final sou una veu d'aquestes entitats de proximitat i crec que això també és molt i molt important, i agrair-vos també doncs, aquest granet de sorra, perquè si entre tots empenyem, aquest tren agafarà aquesta acceleració que tant necessitem.
Doncs tenim feina per donar-li més velocitat encara al tren. Que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
A reveure.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Fem un apunt ràpid també de bàsquet, ara que parlàvem amb l'Anna Caula, precisament entrenadora de bàsquet a la Supercopa Masculina de Bàsquet del Natació Sabadell. Ha fet un pas enrere en les seves aspiracions de jugar les fases d'ascens a la Lliga EVA. Els de Jonathan Ramírez no van tenir el seu dia, especialment des del triple, amb un 4 de 26, i van caure 70-61 de 11 a la pista del Sant Cugat Negre, l'equip que es troba just per sota la taula, però això sí, amb un balanç negatiu i amb 4 victòries menys que el club. Els nedadors ja van entrar malament al partit, anotant únicament 6 punts en el primer quart, i això va fer que anessin a remolc pràcticament tota l'estona. A l'inici del darrer període, Nil Deix va igualar el partit a 50, però va ser un miratge, i amb 7 punts consecutius, els locals van encarrilar el triomf. Ramírez aposta per passar pàgina ràpidament.
Bueno, es lo que les comentaba a los chicos, es decir, no fue el mejor partido, se lo pueden permitir, ¿no?, de vez en cuando, es decir, el nivel de exigencia que llevan ellos desde que empezó la temporada es muy alto, entonces, bueno, le pasa a los mejores, pues también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ya está, el partido, vamos a decirlo, bastante discreto. I borrón i cuenta nueva para pensar la semana que viene el siguiente.
Aquesta ensopegada deixa el club sisè amb 11 victòries i 6 derrotes fora d'aquestes places de fases d'ascens a EVA, però encara amb el partit pendent a la pista del segon, el Jack Sants. En cas de guanyar aquest duel ajornat, quedarien igualats amb el quart, amb el Lloret, i tot plegat a les portes de rebre el tercer al filial del bàsquet Manresa. Jonathan Ramírez admet que arriben justos físicament a aquest tram de temporada i que no s'han d'obsessionar amb aquest objetivo con estas fitas de las fases.
El equipo pues cada vez va llegando un poquito más justo de recursos, ¿no? Es decir, nosotros cada lesión, ahora Gerson lo tenemos que seguramente estará un tiempo fuera. Claro, cada lesión a nosotros nos lastra un poquito pues esto del roster que tenemos. Entonces, hay jugadores pues que obviamente que a estas alturas ya van un poquito justos por todo el sobreesfuerzo que se lleva haciendo todo el año. Entonces, sí, a día de hoy, es decir, si incluso si perdiéramos contra Jack Sands y estuviera la clasificación actualizada, seríamos quintos y estaríamos dentro de ese playoff, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenemos ganas de ver si podemos, pero bueno, tampoco no dejando de lado que podemos coger una mala racha y nos podemos meter en problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es competir y a partir d'ahí que la Liga nos ponga donde tengamos que estar.
Horari habitual aquesta setmana a les naus, és a dir, dissabte 5:45 de la tarda, partit gran, a Supercopa Masculina de Bàsquet, aquest Club Natació Sabadell Bàsquet Manresa B.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I d'una secció de sec del Club Natació Sabadell a l'altra, parlem de voleibol. El Natació Sabadell de voleibol masculí té la permanència virtual a la Superliga 2 a la butxaca. L'equip de Roberto Pozzato va guanyar per 3-0 al Barça, a les naus, per situar-se setè, en zona còmoda, quan falten només 4 jornades pel final de Lliga. Aquest dissabte, déu-n'hi-do el desplaçament, a 8:15 els nedadors visiten la pista de l'Ibiza, que és el segon classificat, a només un puntet del líder. Saludem en directe el capità del conjunt nedador, Camilo Caro. Què tal, Camilo, com va?
Hola, bones, què tal, com estem?
Feina gairebé enllestida, eh?
Sí, la veritat que sí. Veníem d'una mala ratxa aquest 2024 i a poc a poc la pressió se'ns venia a sobre i sabíem que havíem de donar un cop sobre la taula i aquest cap de setmana ho vam fer molt bé.
Era important fer els deures, suposo que sobretot per estalviar-vos patiments innecessaris, no?
Exacte, exacte. Com bé dius, o sigui, sabíem que se'ns podia complicar una miqueta, però ara ja estem més tranquils i intentar gaudir del que queda de temporada ja.
Teníeu igualment la bala del Cisneros, heu d'anar encara allà a Tenerife a jugar contra el que és el Cué, que encara no ha puntuat, però suposo que millor anar més tranquils, no?
Sí, sí, exacte. Sí, nosaltres ja jo, que soc molt friqui, també havia mirat ja contra qui els hi tocava jugar els nostres rivals i tot, i deia, bueno, encara ens hi ha jugat contra Cisneros i tal. Però sí que és veritat que havíem fet una primera volta molt bé, havíem sumat 18 punts a primera volta i en aquesta segona volta només en portàvem 4, ara en portem 7. I dèiem, ostres, no pot ser que havíem fet tan bona primera volta, ara haguem d'estar calculant a veure quins partits podem perdre i quins partits hem de guanyar, saps? I bueno, així que vam jugar molt bé aquest cap de setmana, jo diria que el millor partit de temporada i ja, pues, com bé dius, virtualment estem salvats.
Feies ara aquesta lectura dels punts, el bagatge sumat a la primera volta i a la segona. Ara que teniu la permanència virtual a la butxaca, queden 4 jornades encara. No sé quin objectiu us heu marcat o com les afronteu aquestes últimes 4 jornades de Lliga Superlliga 2.
Bueno, doncs pues sumar els 3 punts a Cisneros, intentar sumar l'últim partit a casa contra Mediterrània, que allà ens van escapar 3-2, i bueno, sent l'últim partit de Lliga i sent a casa, pues, també estaria maco guanyar. I després ens queden 2 desplaçaments fora. Un és Ibiza, que té opcions d'anar a play-off, i aleshores, pues, si podem tocar una mica els nassos, pues, ho intentarem. I Illagrau, que aquí vam guanyar 3-0, però s'ha reforçat amb 2 fitxatges, aleshores també serà un desplaçament complicat, però bueno, intentar lluitar, que això no ho hem de perdre mai.
Deies que ets bastant friqui d'anar mirant això de creuaments, etc. Ja no només és que hagueu d'anar a Tenerife, sinó que també hi havia duels directes en les últimes 4 jornades entre equips que queden per sota vostra la classificació. Suposo que aquesta jornada, també mirant de reull, per exemple, el Roquetes, que va fer la feina contra el Xàtiva, que va tercer classificat, però tot i així un equip de la part baixa que ha tret punts. No sé si fins a aquest punt havies arribat, no? De dir, a veure la resta de rivals que estan aquí baix, que tenen en el calendari.
Sí, sí, havia mirat tot, o sigui, t'he dit tots els partits que han de jugar tots entre ells, a més, on és la localia i tot. Però bueno, ja això ja queda, espero que quedi com algú anecdòtic i ja es barallin entre ells i nosaltres ens entenem d'aquesta baralla.
El desplaçament a Eivissa, per això, dels més complicats de l'any, no? Com a mínim, classificació mà és el que diu.
Doncs sí, és un camp difícil, allà pues, Tarragona ha perdut, i que és el líder del nostre grup, i bueno, Eivissa està fent una molt bona temporada, aquí a casa vam perdre 3-1, que vam fer un molt bon primer set, i després se'ns va, bueno, van passar coses i ens vam desconcentrar, i bueno, pues, a veure si, és el que et dic, ara nosaltres no tenim cap pressió, ells tenen la pressió d'intentar seguir guanyant per anar a play-offs, pues, a veure pues, si sense la pressió ens alliberem i juguem més sueltos i podem arribar a fer alguna cosa, a veure què tal.
L'última, Camilo, pregunto, és una mica estrany perquè queden encara 4 partits, però l'objectiu virtualment està ja aconseguit, per tant ja comencem a fer una mica de valoració de tot l'any en general, tenint en compte això, el que deies abans, no? La diferència que hi ha hagut entre la primera i la segona volta, si fas un còmput general de la temporada, quina nota li posaries fins ara a l'equip?
Bueno, és una temporada, sí, la temporada és bastant llarga, tenim una plantilla molt extensa, molt jove en alguns aspectes, i el fet de poder anar donant joc als més joves i que vagin assolint el nivell de la categoria també és un dels objectius, que poder no és tan fàcil de mesurar, però crec que la temporada en si és bona. O sigui, ja hem assolit el primer objectiu de la permanència, doncs ara pues, donar temps de joc als més joves o als que menys han jugat també seria important a l'hora de fer equip.
Doncs una bona lectura, també en clau formativa per les fornades que han d'anar assumint cada vegada més galons. Camilo Caro, capità de l'equip masculí sènior. Hola, Camilo, m'escoltes? Doncs just l'estàvem acomiadant i hem perdut el Camilo Caro, però vaja, en tot cas, si després ho acaba escoltant, que res, que gràcies per atendre aquesta trucada i anàvem a felicitar-lo per acomiadar-lo, però vaja, que es doni tot l'equip de Roberto Pozzato per felicitar aquest punt d'enhorabona per la permanència feta a 4 jornades vista del final de la Lliga. Per cert, un apunt molt ràpid, l'equip femení va perdre 3-1 a la pista del Bordils i és a mitja taula de la Primera Nacional, 6è, sense opcions a la part alta, i dissabte a 6:45 a les naus, Natació Sabadell, Desguaces, El Alemán, Sedaví.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui. Ha baixat a la redacció a correcuita el Pau Vituri. Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Que és l'home a vàter polo, però suposo que no tindrà problema perquè confessem que és un malalt també de la bicicleta. Tenim la Tirrè Adriàtic i també, dirà ell, que la París-Nissa en marxa, però en clau sabadellenca mirant més cap a Itàlia que no pas cap a França. Ahir, segon dia de competició després del pròleg de la contrarrellotge del primer dia, dia d'esprint, tenim a David de la Cruz estrenant-se en una volta per etapes d'aquest nivell, World Tour, amb el Q36.5.
Sí, ahir era dia d'esprint, va guanyar el belga Jasper Philipsen, segurament el millor esprintador del món.
Espectacular com va guanyar, sí, sobrat.
Sí, amb una cama, com se sol dir. A Folònica, per cert, que si no el Pau Duran enrenya, si no ho diem bé. Folònica va ser l'etapa d'avui. Avui tenim la tercera jornada ja en marxa, de llarga, déu-n'hi-do, 225 quilòmetres. En final, atenció, a Waldo Tadino, una certa similitud allò amb el futbolista del Centre d'Esports Sabadell, Waldo, no a mà, a mo. Final amb una certa pujada, avui segurament no serà pels esprintadors, perquè un quilòmetre i pico de l'arribada hi ha una rampa del 8%, per tant, allò d'estriar el gra de la palla. I semblava que el pilot, per això s'havia, i amb perdó de l'expressió, fumat l'etapa, perquè havia deixat escapar-se dos ciclistes amb gairebé 10 minuts de renta. Ara mateix tenen 4 minuts i mig i queden 78 quilòmetres per arribar. Per tant, segurament entre el gran grup hi hagi el vencedor. Tant de bo que sigui David de la Cruz, que de moment sense massa problemes ha resolt tant la crono inicial com l'etapa d'ahir.
Doncs s'ha deixat veure algun dia en aquestes primeres etapes amb el mallot del Q36.5, a veure si té una mica de sort. Diumenge acabarà aquesta Tirrè Adriàtic. Gràcies, Vituri, fins ara!
Adeu!
Demà a la una més teca pel que fa a l'Hotel Suís amb José Manzanera, el director esportiu de la Cultural, ex del Sabadell, amb Carol Férez, futbolista sabadellenca del Real Betis, parlant de l'OAR, de la cita del Natació Sabadell de Futbol Sala a Montcada, etcètera, etcètera, etcètera. Ara només em resta acomiadar-me amb un petó des de l'altra banda del vidre de la Beatriz Aguilar per tots vosaltres. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García i tota la colla d'informatius. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.